comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
És un cotxe sense volant. Semblava una tragicomèdia.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 3-2 l'Elx al Camp Nou gràcies als nens. Gols de Ferran, Jutglar, Gavi i Nico, que ha fet el 3-2 el gol de la victòria ja cap al final perquè l'Elx havia empatat el partit després d'una segona part poc rigorosa del Barça. Ricard, què t'ha agradat?
Les desmarcades i rematades de Jutglar. Crec que ha fet un partit que ens ensenya que el Barça té una molt bona solució fins que no en tingui una altra per aquesta posició. És un davanter pur, però té la porteria al cap. Avui ens ha ensenyat, sobretot a la primera part, la capacitat que té per llegir les desmarcades en el moment adequat, al lloc adequat. El gol de Gavi l'ha obert una desmarcada seva, n'ha picat dues a la primera part, una que ha acabat amb Mursai, una altra que ha acabat amb rematada, la segona part també un bon moviment profund, després un canvi de direcció amb un control amb la dreta, una rematada amb l'esquerra. És a dir, primer, bons moviments, sempre en el moment adequat, tant per millorar el context col·lectiu com per aprofitar-ho ell individualment, i després capacitat per carregar la cama ràpidament i rematar entre els tres pals, molt important, sempre obligant Edgar Badia a esforçar-se. No ha fet cap rematada fora, excepte aquella que s'ha presentat al segon pal en una centrada diagonal que ha arribat molt forçat. Crec que ha tingut un gran pes en la finalització de l'acció col·lectiva, que potser no ha participat gaire en el joc elaborat, però que per un nou no cal, si és capaç de moure's correctament i aparèixer zones de rematada. Crec que ha fet un partit modèlic. No és un nou pur, però ho pot fer molt bé en aquesta posició, i a més el Barça necessita jugadors amb la seva lectura. M'ha sorprès i m'ha impressionat la seva interpretació tàctica el dia de l'estrena, en un gran escenari, amb el primer equip del Barça, com a titular, més enllà de la rematada de cap molt bona del córner que ha significat l'1-0. M'ha agradat molt el seu partit i m'ha agradat molt, sobretot, el que li ha servit al Barça, el que li ha ofert. Diríem que no s'ha complicat la vida, sempre un o dos tocs, sempre descarregant per tornar a marxar. Insisteixo, simplificant molt les accions tècnicament, però amb una molt bona lectura, sobretot de les seves ofertes a l'espai.
Sobre què tens dubtes?
Si sabem valorar la dimensió real de Gavi. Té 17 anys, ha estat un futbolista espectacular fins ara en tot el que ha donat a nivell d'intensitat, de pressió, de continuïtat en la circulació, de poques pèrdues de pilota, de lectura ràpida i precisa, de bona presa de decisions, i avui ha fet un salt de qualitat. O sigui, avui ha tingut un pes d'autoritat de capità general. És un gol, una assistència, però sobretot la jugada final al rescat en una situació d'emergència. Li hem vist gestos tècnics fantàstics entre línies, ha sabut llegir perfectament els espais, és a dir, el Barça començava a atacar quan el central filtrava la pilota i ell podia rebre i girar. És veritat que la segona part no ha tingut tant pes com en la primera, però quan la cosa s'ha complicat ha guanyat duels individuals, un altre cop ha tornat a tenir aquell punt d'orgull, aquell punt d'intensitat. Però avui li hem vist aquest salt qualitatiu en el joc, que és probablement el que té Gavi, el que no ha pogut mostrar perquè el seu rol a l'equip amb 17 anys no pot ser el de marcar diferències, i avui les ha marcat. Clar, un jugador que té tot això de disposició col·lectiva, de tot el que li ha donat a l'equip, de dir, si necessiteu això, jo us ho dono, i que encara té un canvi de marxa com el que ha demostrat avui, amb 17 anys, jo tinc dubtes de si som conscients del que tenim, i que espero que el barcelonisme ho sàpiga relativitzar i que entengui que no pot estar sempre a aquest nivell. Avui ha fet el seu primer gol, però ha fet 4 rematades que quan n'havia fet 8 en 21 partits, i sobretot ha fet l'acció de l'últim gol, que, on vull destacar també la passió que hi posa Nico per llegir que aquella acció és l'acció definitiva després d'un mal control, com explicava, com s'hi llença i amb quina potència remata l'acció que havia generat Gavi. Ja sabem que tenim molt futur, sabem que tenim present, però no sé si sabem la dimensió d'aquest futur amb el nom de Gavi.
I què no pots entendre?
La passivitat inicial de la segona part. O sigui, el Barça no es pot permetre aparèixer a l'escenari després del descans amb aquella sensació de tot guanyat, com si fóssim als anys inici del... O sigui, primera dècada del segle XXI. És a dir, d'un equip que pot dosificar. Aquest equip no pot dosificar ni un gram, perquè no ha estat que l'Elx ha empatat del 16 i el 17. És que els primers 3 minuts de partit de la segona part, l'Elx ha tingut dues oportunitats, dues rematades dels davanters a l'àrea gairebé petita. O sigui, l'equip ha tingut una descompressió que pot ser lògica, però no pot ser tolerable. O sigui, l'equip no pot aparèixer així a la segona part, perquè ha estat a punt de llançar un partit que tenia molt ben enfocat, que havia de significar un augment d'autoestima, de confiança, i que potser ho és perquè finalment el Barça desencalla el partit, però ha jugat al límit. El gol de Nico és gol per un centímetre, que no és orsai, perquè Gavi està en línia, però per un centímetre, per una acció aïllada, no per un moment de que el Barça els últims 10-15 minuts domina i genera oportunitats, no, una acció aïllada, ja sabíem, ja havíem interpretat que el partit estava en això, l'havia tingut a Nico, l'havia salvat Palacios, en una desmarcada d'Abde, en una acció entre Gavi Dembélé que remata Nico, per tant, estava en una acció aïllada. El Barça s'ha posat, diríem, al límit, en un partit on el Barça no podia no guanyar-lo. És que avui era un dia per sumar 3 punts, ara el Barça va al Sánchez Pizjuán. No es podia permetre que se li escapés aquest partit. I ha estat a punt de fer-ho. I ha estat a punt de fer-ho per de mèrit propi. Jo crec que això, o sigui, qüestions tècniques, qüestions de capacitats, d'habilitats, d'acord, però qüestions d'actitud com aquesta, el Barça no les pot concedir.
Molt bé. Els mals minuts del Barça a l'inici de la segona meitat, que gairebé costen la victòria, la dimensió real de Gavi, que avui ha fet un partit impressionant, i el partit de Ferran Juglar, que debutava com a titular, ho ha fet amb gol i amb 1.000 bons moviments. Són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquesta victòria contra l'Elx, que trenca una ratxa de 3 partits sense guanyar. Avui tocava guanyar o guanyar. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa.
La TVT a Catalunya Ràdio.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Doncs escolta'm, semblava impossible, però ens hem fet un nus i l'hem desenredat per última hora.
Bé, a veure, no tan impossible, perquè la primera part ha estat bé de to, de... però vaja, a mi ja m'ha semblat que hi havia més jugades que joc i a la que l'Elx s'ha atrevit una mica, ha desenganxat un defensa i s'ha atrevit... Vaja, aquest Tete Morente no el tenia controlat i la veritat és que ens ha fet mal. Jo crec que s'ha ajuntat una mica tot. Estic d'acord amb tu que a la segona part hi ha hagut una mica de passivitat, però també que ells hi han anat més i el Barça ara mateix és un flam. No, res a veure la primera part amb la segona. La segona em sembla terrible, però no tant perquè et facin 2 gols en un minut i mig, que és terrible en si, sinó perquè l'equip hi ha hagut moments en què directament semblava que jugués Gavi sol, literalment. I ja, vaja, així com altres dies, jo crec que l'equip ha tingut desgràcia. Jo crec que avui el Barça guanya amb un punt de... Sí, amb un punt d'una gran jugada de Gavi, però amb un punt de sort perquè la dinàmica de la segona part no feia pensar en absolut que l'equip ho acabaria guanyant.
És veritat, tot i això, la rebel·lia dels joves fa que d'un partit, d'una segona part, no, l'equip no té cap continuïtat, amb accions aïllades crea dues oportunitats de gol claríssimes. O sigui, la desmarcada d'Abde fa que Palacios salvi un gol sota els pals i la jugada de Gavi el gol de Nico. És a dir, que jo crec que l'equip ofensivament avui ha tingut més recursos, molts més recursos que altres partits. I això em sembla una notícia positiva.
Sí, sí, estic bé, ni que sigui perquè ha aparegut una figura que no teníem controlada, que és Jude Gley, que realment en l'estona que ha estat al camp t'ha portat, ja és més. Veurem en els pròxims partits si té a veure amb que la defensa de l'Elx és la que és o realment hi ha hagut un pas endavant. Jo sí que crec que hi ha un pas endavant en aquest apartat per jutglar, perquè Gavi ha tingut molta més presència a l'àrea contrària, perquè estem descobrint, o almenys jo, en Nico, no sé si serà casualitat, però un tio que arriba i no crec que sigui... No crec que sigui Balak, però un migcampista que quan arriba té punteria...
Jo vaig dir a Pamplona que s'havia obert un meló i que estic convençut que serà el que més aportarà des d'aquesta...
Sí?
Des d'aquesta assignatura. Sí, sí.
Tinc dubtes amb Gavi.
Tu el veus també, que pugui aportar...
És que Gavi no ha estat mai un gran golejador, però jo crec que és un jugador que no defuig la portada. No és un migcampista tradicional al Barça.
Tinc la sensació que li falta contundència en la rematada.
Això pot... Sí, sí, clar. Com a...
Nico té...
Sí, això és veritat.
Nico té... És
bé,
molt
en tot
potent.
Cas, tal com estem, només ens faltaria haver de triar entre els dos. Sí. Jo, la veritat és que hi ha hagut un moment del partit que ja ho heu començat a veure tot negre, segurament que amb la meva personalitat, no he entès el canvi de Jutglà, no he entès acabar jugant sense davanter, però...
Jo tampoc.
Bé, al final resulta que el que se suposa que feia de fals nou, doncs ha acabat resolent el partit, el gol no l'ha fet ell, però la jugada sí, i ara em posaré poètic, en el desè aniversari del 3-7-0, doncs ja havia decidit que acabava el partit amb Balde, amb Gavi i amb Dembélé, que és com acabar sense un jugador a la davantera. Jo crec que és...
Avui
un...
és el desè aniversari?
Sí, sí, de Yokohama.
Ah, sí? Sí, ah,
senyor.
No ho sabia.
18 de desembre no de 2011. Érem molt més joves i bastant més feliços. Però 10
anys,
farem.
Fa, ja d'aquell dia de Yokohama?
Sí, senyor.
Ostres.
Així és la vida.
Molt bé, doncs sí, hem acabat sense nou.
I sense davanters, perquè Valdés és lateral i Dembélé... Mm. Bé, doncs Dembélé.
Bé, doncs... petit pas endavant o és que el partit ha estat tan boig,
clar,
tan desconcertant...
És que no ho sé.
Que no sé com valorar-ho.
No ho sé. Mira, si ha servit perquè... és que ja he deixat de confiar en la classe mitjana. El canvi de De Jong, que ha estat el segon, per mi hauria estat el primer. És a dir, jo, quan he vist que apareixia Nico a la banda, he pensat, canviarà De Jong.
A mi em preocupa la cara amb la qual ha marxat De Jong,
Bé, doncs, que es posi un pas a muntanyes, perquè no, és però, la mateixa però, cara que mirem però, nosaltres als partits seus.
Sí, però no et diria d'enfadat, sinó de d'enfonsat.
Ja, sí, però...
L'he vist desenvolupat.
Però, escolta, no... O sigui... Ja n'hi ha prou de quartades. Jo, ja, quan el van fitxar, vaig obrir cava. Però, no, és que amb Koeman no sabia ben bé què volia d'ell. Ara amb Xavi tampoc. Arriba un moment que et van fitxar com el millor migcampista d'Europa i t'estan posant en evidència Gavi i Nikos. Fes-t'ho mirar.
Sí. Vull dir,
si té mala cara... Vaja, llevat que li passi alguna qüestió personal, que jo aquí ja no m'atreveixo a entrar perquè ho desconec. Però si el que li passa és futbolístic, aquí s'hi ha de posar ell. Vull dir, no li podem fer la feina als altres, ni Xavi ni els que ens el mirem.
Una cosa, sobre els gols de l'Elx, algunes responsabilitats comunes o no?
És que en el primer la cosa comença en Dembélé, però crec que ho ha dit el Xavi, jo crec que Araujo està sorprenentment vulnerable,
sí.
I a partir d'aquí és veritat que ningú ho corregeix, però ja la jugada està desencadenada. Que, per cert, per mi el gol és mig el canvi de joc que fa el vostre amic Boyer, que ha canviat el joc perfectament. I en el segon és que hi ha una pandèmia de laterals drets, per mi, ja sé que potser hi ha altres responsables, però els laterals drets i esquerres tenen, pel meu gust, massa tendència a tancar sobre l'esquena dels centrals. Vaja, jo només li puc imputar a Araujo aquest gol, perquè és el seu tio i remata sol al segon pal.
Per tant, Araujo surt a les dues fotos.
Per mi, avui sí.
Sí.
No, i mira que no crec que hagi estat dels pitjors,
Bé, també pot tenir un mal dia.
No, i tant, però vull dir que a vegades pots no fer un mal partit i tenir dues jugades en què surts retratat. Però vaja, la transició defensiva de l'equip en els dos casos és per posar-se les mans al cap
i
juguem sense porter.
Sí, ho confirmes, Una mica la sospita del Carles i de no sé qui hi havia més.
Bé, és que no és d'avui.
Però tu creus que les dues d'avui són responsabilitat?
No, només, només constato...
Mateix, no són responsabilitats,
és que
però no suma.
Jo no dic que sigui culpa seva, dic que algun dia, ni que sigui com allò del rellotge que toca dues vegades l'hora encertada, saps? Doncs alguna...
Bé, la de Lucas Pérez a l'inici de la segona part, que no ens ha assenyalat córner, heu dit que l'ha tocat, era un contra un allò,
Va, te la conto, però...
Va. Sí, però el que voleu dir és que un porter del Barça ha d'afegir...
Però no, el que vull dir és que...
un plus de qualitat a quan el Barça té un problema
el
darrere.
El que vull dir és que durant anys vam tenir Marc-André Ter Stegen i aquest deu ser Karl Heinz, perquè no... Vaja, no... És que no para ni una, em sap molt greu dir-ho, però...
Bé, doncs anem a les coses positives. El Barça ja li ha retallat 3 punts avui a la Real. Ara veurem si li retalla el Sevilla o l'Atlètic de Madrid, o 2 al Sevilla i 2 a l'Atlètic de Madrid. I dimarts anirem al Sánchez-Pizjuán, eh? Això vol dir que tindrem els objectius més a prop.
Com que ens hem posat superresultadistes, seria tan, però tan important guanyar a Sevilla, no sé com, eh? Ara mateix...
Sí, exacte.
No sé com es fa això,
sí,
però...
Perquè, mira, amb la primera part podries agafar una mica d'aire, sí, però després de la segona tornes al lloc d'origen...
No, és que la segona part he agraït haver-me moderat el descans, perquè...
Et dic una cosa, qualsevol punt que esgarrapi el Barça-Sevilla... serà una gran notícia.
No, no, totalment. I val a dir, ara veurem el partit de les 9, però el Sevilla, que està sumant molt, jo crec que no està especialment fi tampoc, però clar, ens porta ara 7 punts abans de la jornada 10, vull dir que sí. No,
i una plantilla que probablement és 3 vegades millor que la del Barça.
Sí,
si penses, eh?
Però, sí, però tampoc tenen un davanter que marqui diferències. No sé com, però és que acabar l'any, després del desastre de primera volta que has fet, acabar l'any gairebé allà al damunt de la Champions,
sí,
seria... Jo crec que és que aquest equip té moltes mancances, però n'hi ha una que és mental, que és que... tu pots sortir adormit a la segona part, però quan et fan el 2-2, l'equip cau, no sap on anar, es desorienta. Per això he dit que hi ha hagut un moment que semblava que l'únic que sabia on volia anar era Gavi.
Sí, sí. Bé, el millor, Jordi?
Gavi.
Gràcies.
Bona nit.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Com faries entrar 4.000 metges en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària, la millor assistència de la teva vida.
Vicepresident Borda.
Bona nit, Borda.
Bona nit.
Bona nit, Rafès Garriga.
Bona nit.
Home. Com va per Washington?
Bé.
On has vist el partit? No?
A casa, l'he vist. A
sí,
casa.
El fan per la televisió
convencional. Hem de fer alguna cosa una mica estranya, però el puc veure.
Ah, molt bé. Sí,
no ho explicarem.
Jo crec que tothom t'entén.
No. És a dir, estic pagant per veure'l, però no d'una forma convencional.
Ah, però pagues, eh?
Hi ha una aplicació, sí, que et permet enviar el senyal de l'estat espanyol per Movistar, no?
Un VPN, no?
Això ja és una altra història, explicar els detalls.
Molt bé, sí, molt bé. Bé, la qüestió és que pots veure el partit,
sí,
i pots sentir la TDT mentre...
No, llavors he d'esperar que el Bernat narri una jugada en concret per jo posar el mètode de la Fuente i...
Ah, fas mètode de la Fuente.
I us sincronitzo. Sí.
Molt bé, doncs molt content de recuperar-te aquí el tercer temps de la TDT, que t'hem trobat a faltar en aquestes setmanes.
No ha anat gaire bé, des que no hi soc.
No, mira, has tornat i tu...
Per això he hagut de tornar jo.
Garri, sí. El que t'estàs estalviant, eh?
No. És veritat que des de lluny es viu tot amb una altra perspectiva. Sí. I amb menys intensitat, també et diria.
Bé, Borda, què? Com t'ha quedat el cos, eh?
Mira, estava...
No us queixareu de que l'equip ha posat emocionant la segona
sí,
part.
Sí, emocions en transmet. Anava a dir que estava en l'últim minut i mig aixecat davant del televisor i m'he identificat amb tu cridant com si fos la semifinal de Stamford Bridge. T'ha sortit fins i tot un gall. I després he vist aquella gent i eren... Clar, dic, aquests no van de blau, són de blanc i verd i són l'Elx. Vull dir, ha estat
bé,
duríssim,
no
un cop de realitat.
Mirar, això, no heu de mirar això. El Garri també al
no,
descans.
Sí, clar.
Bé, és que és l'Elx, oblida't, és que l'Elx està més a prop nostre que uns altres equips.
Sí, no, que és així, escolta'm, que és així, és la realitat que ens toca, no vull dir és el que hi ha perquè és una frase maleïda. Escolta'm, només, sí, aquesta victòria, aquests 3 punts, només tindran sentit si tenen algun punt de continuïtat, ja no et parlo dimarts, sinó quan tornem de festes i reprengui la competició. Perquè si no serà un episodi aïllat com el dia del Llevant, que la cosa va anar millor.
Bé, és que saps què passa? Que en els objectius que tenim ara, 3 punts valen or, eh?
Sí.
Per guanyar la Lliga no, però per qualsevol altre, 3 punts, mira, pèrdua de Real, ara la Sevilla Atlètic de Madrid Han de perdre punts, Garri. 3 punts són d'or. T'he vist també al descans això, és l'Elx. Què vol dir, és l'Elx? Contra qui jugàvem avui, no?
Sí, però clar, que ho sentia com amb una alegria molt... És a dir, jo entenc, I el Xavi el vam sentir ahir dir això, que era més important guanyar que una altra cosa, i és evident, però clar, ja hem vist què ha passat després de la segona part. Vull dir que em costa molt ser optimista aquest any. També és veritat que les expectatives són nul·les i, per tant, tampoc passa res, però...
La il·lusió no cal acompanyar-la d'optimisme, és il·lusió.
No, i després, que sí, que això dels joves és fantàstic, però això amaga una altra cosa, que és que n'hi ha uns que no són tan joves i que han costat molts diners o cobren molts diners i que no et diré que m'indigna, perquè aquest any no m'indigna res, però seria per indignar-se el rendiment i la poca prestància d'alguns d'ells.
Bé,
o de molts d'ells.
És que jo crec que tornarem a una mica el que va passar a Pamplona. Hi ha dos debats, els joves i la classe mitjana, perquè ens entenguem. Perquè totes dues, tots dos conjunts, perquè ens entenguem, reforcen el que ja ens havien ensenyat.
Sí, clar, avui no pot ser que guanyis el partit així i els 3 gols hagin de ser de 3 nanos i que els que tant de treure les castanyes del foc hagin, com deia, de Jong ha marxat molt tocat. Sí. Bueno, ja, doncs espavila't, clar.
No és com aquella pel·lícula, no? No és País per vells, doncs no és un equip per veterans ara mateix. perquè la seva aportació és bastant nul·la, per no dir que resta en alguns casos.
Doncs escolta, farem una cosa, començarem pels joves, començarem
sí,
pels Gavis, Nikos, Abdes, Jude Glà, cada cop en sumem més. Va, comencem per Jude Glà, què us ha semblat? Quin recorregut li doneu a la idea?
Doncs és un recurs més de cara ja tota la temporada, tenint en compte com està l'equip. T'aporta molt més que Luke de Jong, ha fet un gol, les desmarcades que ha arribat a oferir a l'espai, diagonals incomptables, i home, és que té facilitat per carregar la cama i rematar, i això, no hi ha gaire jugadors com aquest al Barça.
És molt bé, xuta, i ens ha fet un gol de córner, que era un recurs que inexplicablement la pilota aturada, tenint en compte la situació crítica en què estem, no s'havia fet servir fins ara.
Ha estat per mi una sorpresa, perquè el Barça no l'he pogut veure des de fa molt temps i per tant no el tenia gaire... Sí, home, és a dir, és d'aquells jugadors que han posat llum, color...
Has vist més que
Luke de Jong,
eh? No riguis.
També et dic que estem fent la caricatura de Luke de Jong i és molt greu el
no,
tema
no,
de Luke
no,
de Jong.
La caricatura...
És molt greu haver-lo portat, però també és molt greu que doni tan mal rendiment.
Però un moment, no és una caricatura, era una pregunta de veritat, perquè en principi aquesta pregunta fa...
Sí, fa un
4
any.
4 hores o 8 hores.
No cal tirar tan enrere.
És una pregunta oberta.
No, clar, Fran Juclà fa 2 dies el 70% de la gent no l'ubicava i avui de cop i volta he dit, ostres! I a més, amb aquesta sort que estan tenint alguns d'aquests joves aquest any, que el dia que debuten pràcticament marquen tant doncs té aquest punt rodó.
Fem una cosa, deixem el tema de Juclà un moment perquè apareix ja Xavi la sala de premsa, després el reprenem. Avui tenim un tercer temps especial, vull dir, fins les 10 de la nit.
Primera pregunta, Ricardo, que m'ha de Catalunya Ràdio.
Bona nit, Xavi. Més enllà del partit, et volia demanar per l'estructura ofensiva. Hem sentit molt què els hi demanes als extrems, però no tant què li demanes a un nou. Avui hi havia un nou que gairebé us heu inventat, amb Ferran Jutglà. Què vols del nou? Perquè a Memphis l'hem vist molt activar el tercer home, descarregar, i a Jutglà l'hem vist molt més profund a l'espai. Què li demanes al nou? I després, quan has fet el canvi a la segona part... Què has buscat? Perquè és la sensació que acabàvem sense nou, allà amb Nico i Gavi...
Sí. Bé, a nivell tàctic avui el que buscàvem era... Hem treballat molt aquests dies a l'atacar espais, no? En general el que buscàvem era... Teníem clar que l'Elche jugava un clar 4-4-2, doncs amb 3 centrals ja un havia de progressar, no? I això també ho hem treballat. Més que buscàvem la superioritat a dins, no? Ja li dèiem a Jordi que estés com d'interior, el Gavi de mitja punta, més el Ferran de nou, no? Clar, si tenim un nou que et va picant espais, et genera espais pel Gavi, no? És el gol, que el 2-0, per exemple, no? I clar, el Ferran té aquestes condicions, no? És més extrem que nou, però bueno, havíem pensat doncs, que allà ens podia fer donar un bon rendiment, perquè atacava molt bé l'espai, els centrals el seguien... i deixava espai pel mitja punta, inclús pels interiors que havien d'atacar espais, no? Inclús hem fet aquesta setmana automatismes per quan quan la tenia un, qui atacava espais, no? Perquè hi ha coses que encara em sorprenen molt del tema del joc de posició, no? Que no està treballat, i això és el que més em sorprèn a la casa. Llavors és un tema de treballar. Avui crec que hem fet fins al primer gol de l'Elche, que és un error nostre tremendo, perquè són tres ocasions que hem de fer falta i no ens poden progressar d'aquesta manera. I ho havíem parlat, que l'Elche era un rival que vivia de jugar amb el Lucas Boyer, amb el Lucas Pérez, o d'aquestes transicions amb Tete Morente, amb Hossan, amb Fidel, i ens han fet el gol així. O sigui, és una pena, perquè en aquests moments és quan ens falta més ofici. També estem jugant amb nanos de 17, 18, 19 anys, que són els que a la vegada marquen la diferència, però és quan ens falta aquest punt d'ofici, que es necessita més temps, més treball. Però bé, guanyant aquest partit, que se'ns ha complicat d'aquesta manera, doncs molt content. A nivell tàctic, el nou buscàvem això. Després, a la segona part, hem intentat fer-ho amb el Gavi. No? Hem intentat fer-ho amb el Gavi, però clar, Gavi és molt més perfil migcampista, ja venia més, ja no t'acaba tant espais, i llavors ens ha costat més. No? Però bueno, el partit que fa el Gavi és de barret, eh?
Hola, Xavi, aquí darrere, Marta Ramon, en directe al Barça Juga RAC1. Precisament per Gavi et volia preguntar què t'ha semblat la seva actuació, fins a quin punt t'ha semblat determinant per aconseguir la victòria, la seva aportació, i no sé si hi ha moments que t'agradaria tenir 11 Gavis.
No, perquè després no hi hauria equilibri, però evidentment, tenir a Gavi és un espectacle. O sigui, com competeix amb 17 anys, la personalitat que té, el que genera, a part del gol i l'assistència, la jugada del tercer gol, no? És espectacular. O sigui, és el futur del club, ell, el Nico, el Valde, l'Eric, l'Araujo, l'Abde, tota aquesta generació de futbolistes que tenim és espectacular, eh? Espectacular. És difícil trobar-ne d'aquest tipus i els hem d'aprofitar. El mateix Ricky, quan surt amb molta personalitat, i són nanos que són molt joves, però bueno, estan marcant la diferència i diu molt, eh? Jo he jugat aquí amb 18 anys i recordo estar bastant espantat, i ells tenen una personalitat, però que rebossen personalitat, eh? És una meravella, estic encantat de tenir-los. El Gavi especialment emociona com juga, com competeix, i està amb rampes i segueix. Això no té preu per un entrenador.
Hola, Xavi, bona nit. Adrià Albets, en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER y Moguts de SER Catalunya. Hoy han marcado Juglà, Gavi y Nico. El otro día en Pamplona, Nico y Abde. ¿Hay que acostumbrarse a que sean los chavales los que tiran del carro en este Barça? ¿O esto puede hacer que los jugadores con más experiencia den un paso al frente? Que es, al final, supongo, lo que también esperas de ellos, ¿no?
No, a ver, que cuando yo digo que están marcando diferencias, no estoy mandando un mensaje para los veteranos, ¿eh? El trabajo que está haciendo Gusi, o Piqué, o Jordi, o el mismo Ter Stegen, De Jong, que se están dejando la vida en el campo, es espectacular, ¿eh? Lo que sorprende es que son chavales de 17, 18 años los que dan las asistencias y dan los goles, pero no significa que sea una crítica para los demás. Eso que quede claro, ¿no? Todo lo contrario, estoy encantado con el equipo, la actitud que tienen todos, incluso los que no juegan, cómo entrenan, y este es el camino. Al final, para seguir creciendo, hay que sufrir, hay que volver al modelo, insisto, hay que volver al modelo de juego, que lo habíamos perdido, y me sorprende muchísimo. Y creo que ese es el camino y el futuro del club. Que entiendan el modelo de juego, y a partir de ahí, creo que hoy hemos hecho un partido bastante brillante hasta el gol del Elche. Y luego nos hemos rehacido por el empate, ¿no? Muy bien, la verdad, contento de estos tres puntos, que para nosotros significan mucho, ¿no? Mucho.
Hola, Xavi. Elena Condis, para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hablamos mucho de Gavi, de Nico, también de Busquets, que es indiscutible en este Barça, pero poco de Frenkie de Jong. Hoy ha sido sustituido. ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta? Porque no sé si es un tema anímico, de confianza, porque no acaba de dar un paso adelante, o eso parece últimamente.
No, nos ha aportado cosas también. Evidentemente no ha estado con la fluidez quizá de Gavi o de Nico cuando ha salido, pero está haciendo un esfuerzo espectacular. Ha tenido molestias toda la semana, lo hemos protegido. Pero bueno, al final nos ha dado un trabajo defensivo muy bueno, recuperación de segundos balones, que era importante hoy, que ellos jugaban con Lucas Boyer. Ha hecho un trabajo que a lo mejor no se ve más el gol, el pase, pero hace un trabajo oscuro muy bueno, muy bueno. Y evidentemente es un tema también de fatiga ya. Ha jugado prácticamente todos los minutos en el Barça, en selección, y esto al final acaba pasando factura. Es normal.
Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez, Radio Estadio Onda Cero. Gavi, con 17 años, bueno, acaba de batir el récord goleador de Messi como más joven. Ha corrido 13 kilómetros, ha dado un gol, una asistencia, ha ganado infinidad de duelos. Tú has conocido gente con mucho talento a su edad porque has compartido con el mejor jugador de todos los tiempos como Messi, pero con 17 años, ¿te sorprende todo lo que es capaz de hacer este chico? ¿Lo compararías con alguien? Porque a ti, que has visto tanto talento, no te debería sorprender, ¿no?
No, sorprende la edad, sorprende que está con, que tiene 17 años, no es mayor, ni mayor de edad. Entonces, pues imagínate lo que está compitiendo, marcando diferencias. Hoy te hace una asistencia y un gol, ¿no? Más todo el trabajo que es espectacular. No, ya te digo, encantado de tenerle. Comparación, no hay que compararle con nadie. Él tiene su personalidad, que rebosa personalidad y que siga así, que no frene, porque al final no tiene techo. Que llegue al área, que se atreva. Al final, también los jugadores de segunda línea nos tienen que ayudar, ¿no? Para conseguir goles, y lo están haciendo. Tanto Nico, Gavi, el mismo Frenkie que está llegando, y hemos podido sentenciar el partido mucho antes, ¿no? Y yo creo que nos hemos complicado nosotros solos.
Hola, Xavi. Josep Capel de Radio Nacional. Hablabas hace un momento de que se había perdido un poco la seña de identidad de este club y de este equipo durante los últimos años. ¿A qué crees que se debe? ¿Quién crees que ha sido el responsable de esta pérdida de camino que llevabais y que tantos éxitos había dado y que ahora, cuando tú has llegado aquí, te hayas quedado sorprendido de cómo se está? ¿A qué crees tú que se debe esta pérdida de camino?
No lo sé, yo no he estado aquí 6 años. No he estado aquí 6 años y hay cosas que sorprenden. A nivel táctico, a nivel de tercer hombre, a nivel de buscar el hombre libre, de entender quién salta, deja un hombre libre. Cuesta entender esas cosas. No lo sé quién es, sinceramente, pero está pasando. Y por eso nos está costando más de lo normal. Pero bueno, hoy contento porque creo que los jugadores han entendido muy bien la superioridad, tanto en línea defensiva, los tres de atrás han tenido personalidad para dividir, para fijar oponentes, los cuatro de dentro se han movido con sincronización para encontrar al hombre libre. Hemos encontrado muchas veces a Gavi entre líneas, la del gol, por ejemplo. Bien, hemos atacado espacios en el momento justo. Han habido acciones brillantes durante el partido y es una pena que nos vayamos con este resultado de 3-2, en un resultado para incluso golear, ¿no? Con el 2-0.
Hola, Xavi, aquí a l'altra banda, Edu Polo, Mundo Deportivo. Precisament, quan heu passat del 2-0 al 2-2 en 90 segons, no sé què t'ha passat pel cap, si pensaves que era imperdonable no guanyar aquest partit.
Sí, doncs una mica de cabreig, una mica d'indignació, perquè quan veus un partit que estàs dominant, que estàs tan superior al rival, sembla increïble. Vale? He pensat que tenim una dinàmica que ens passa de tot. Això he pensat. Però bé, a la vegada, doncs, que buscar solucions per intentar marcar aquest 3-2, que al final ha arribat, per ímpetu, per personalitat, per insistència, i bueno, molt contents, perquè per nosaltres ara cada partit és una final, i ho significa molt per nosaltres.
Bona tarda, Mr. Rafael Riverso, Tutto Sport. Tornaria a Frenkie de Jong. En el seu cas, és possible en les pròximes setmanes veure'l jugar una mica més de cara? Ell sempre també amb l'Ajax, amb la selecció holandesa, el millor de si sempre ho dona jugant de cara, podent rebre dels centrals i no del pivot i poder començar la jugada. Té lloc en aquest sentit, amb aquest busi, Frenkie de Jong?
Sí, el que busquem és precisament que els jugadors estiguin sempre de cara a la porteria rival. Això és el que busquem. Al final, el jugador que està d'esquena ha de jugar fàcil. És un tercer home. Evidentment, després tens el talent del Gavi, que avui està d'esquena i et fa un control orientat i et genera, per talent individual, et genera ell una acció de gol, no? Doncs això és espectacular en el futbol avui en dia. És espectacular. Però el Frenkie el que volem és jugar amb el nou, jugar amb el mitja punta perquè jugui amb ell, atacar espais per rebre la pilota de cara. Ha tingut pràcticament una ocasió claríssima, no? Un 2-1 banda, que també ho hem treballat durant la setmana. Bé, és qüestió d'insistir, de créixer. Ell també ha de créixer amb l'equip. Però bé, fa un treball extraordinari per l'equip, tot i que és veritat que no se l'ha vist tan fluid i tan brillant com altres companys, no?
Bernat Aguilar, de Nacional.cat. Creus que es pot comparar aquesta fornada de joves jugadors com Nico, com Gavi, amb aquella d'allà fa uns anys, quan començaven Busquets o Pedro, per exemple?
Sí. Home, jo diria que fins i tot pot ser millor. Pot ser millor, perquè és que n'hi ha 7-8 jugadors. Hi ha 7-8 jugadors. O sigui, avui no hem posat més perquè hem de ser 7 professionals. O sigui, al final, avui fent l'alineació, ens hem trobat que hem de ser 7 jugadors de fitxa del primer equip. Vull dir que al final estem també lligats de peus i mans amb aquesta norma, perquè potser haguéssim posat més jugadors del filial a l'11 inicial, però no podem.
Sí, hola, Xavi. Xavi Lemus, de TV3. L'equip durant la primera part ha estat capaç de pressionar bé, de fer circular la pilota amb molt bona velocitat, de trobar espais, de tenir definició. No sé si el que has vist a la primera part s'acosta bastant al model de joc que vols tu per l'equip.
Sí, he acabat molt satisfet la primera part. Moltíssim. Inclús els 20 primers minuts de la segona han estat prou bé, també. I era el moment de sentenciar el partit. Fas el 3-0 i, evidentment, l'Elche és un cop psicològicament. Amb el 2-0 et fan un gol i encara estan en el partit i és el que ha passat, no? Però per errors nostres. Per errors nostres. Són moments que ens ha faltat aquell ofici, aquella experiència. Però, clar, estem jugant amb els jugadors que estem jugant, amb molts, i ens costa moltes vegades entendre el que requereix el partit.
Bones, Xavi, la teva esquerra. Adrià Sol de Vila, de Gol. Insisteixes molt en el tema del model, que et sorprèn que s'hagi perdut el model
sota
posició. Però estem parlant dels... És a dir, que no el saben aplicar o els hi costa entendre els jugadors que han arribat nous els últims anys o els que han estat pujant del planter. També parlem d'això. És a dir, no sé si els del planter ho entenen més que els nous que han arribat. Sí,
depèn del jugador, però hi ha una gran majoria que no ho entenen. No ho entenen. Hi ha situacions que no estan treballades, situacions que són automatismes que jo des dels 11 anys estava fent, que tots aquests automatismes per entendre i comprendre el joc de posició i entendre l'home lliure, tot això ens costa perquè hi ha jugadors que no ho han treballat. I això és el que més em sorprèn.
El Pizjuán s'avança el Sevilla amb un golaç d'Ivan Rakitic des de més de 20 metres, que cau espectacular, que entre per l'escaire. Sevilla 1, Atlètic de Madrid 0.
Important pel club, es vota el referèndum del finançament sobre l'Espai Barça. Serà un dia històric perquè serà per primer cop també de forma telemàtica. Et volia preguntar, a veure quin missatge envies a tots els socis i també a tu a nivell personal com a soci, si votaràs demà, si ho tens tot preparat.
Sí, a votar, evidentment, quants més socis... Votem significa que més viu està el barcelonisme, la colorada, i bé, evidentment és un canvi històric pel club, crec que és necessari. Jo votaré que sí, perquè crec que el projecte és fantàstic, crec que el club també ha de fer un pas endavant i l'Espai Barça serà espectacular, serà històric pel club.
Molt bé, moltes gràcies.
Merci.
Doncs la compareixença de Xavi Hernández a la sala de premsa. Molts detalls per comentar en aquest tercer temps avui especial d'aquest Barça-Elx. Serà llarg, tenim moltes coses per parlar, tenim una taula de mercat, tenim també, espera que surti a la sala de premsa perquè arriba Tete Morente, no sabia que ara hi havia roda de premsa aquí. Bé, doncs tot això d'aquí un moment, fins als 10.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
El millor jugador del partit.
És el moment de triar el millor jugador del partit d'aquest Barça 3, Elx 2. No sé si avui hi haurà moltes votacions. El Jordi Costa ha votat Gavi. Algú altre vota algú diferent?
Jo, Jutglà.
Mira, Albert és el vot diferencial. A l'audiència gairebé tothom vota a Gavi.
Gavi.
Pablo Gavi, Martín Gavi. Pérez Gavira.
Que es destaque com a líder destacat del millor jugador d'aquesta temporada, ja amb 10 vots. El segon és Nico Jansu, amb 6 vots.
També podries votar en Zorroco, que...
Rocco.
Per què Rocco?
Per aquelles ocasions que... Bé, una era fora de joc,
una
Jordi.
Una era fora de joc, sí. Però
l'altra era molt clara, sí.
La primera ens hagués començat a generar problemes molt abans.
Bé, Gavi, com a millor jugador del partit, segons diu el Jaume, també seria jo el millor jugador de la temporada abans de festes.
Estaríem força d'acord, no?
Sí. Sí, no? Jo crec que
sí,
això...
Sí, em sorprèn la tercera posició d'Ansu. amb el poc
bé,
que ha jugat.
Que al principi,
jugat poc,
sí.
Però quan juga és
marca.
Un
altre dels
joves. Bé, acabarem amb Ferran Jutglà, Mireia. Tenim alguna paraula de Jutglà, oi?
Sí, podem sentir Ferran Jutglà en declaracions a Barça TV, que estava molt content per estrenar-se com a golejador amb la samarreta del Barça.
Estic molt, molt feliç pel gol, per ajudar l'equip i perquè al final jo crec que ens mereixíem la victòria i l'hem aconseguit.
Pensaves que et podria passar tot el que t'ha passat aquesta setmana? Debutar primera, viatjar amb el primer equip, marcar un partit amistós i marcar avui a l'estadi?
No, o sigui, jo quan venia aquí venia a sumar, de fet jo sóc jugador del Barça B i jo estic centrat en el meu equip, però bueno, ara tinc l'oportunitat d'estar aquí i pues, jo estic a gust i pues, jo estic encantat de la vida d'estar aquí i sumar el màxim que pugui.
Explica'm com has viscut el primer gol, que és el primer gol que marca el Barça de córner per ser aquesta temporada, no sé si ho sabies.
Bueno, o sigui, a mi m'ha dit que t'hagués el primer pal. Jo pues, m'he tacat allà, jo crec que he forcejat bé amb el defensa i he aconseguit rematar de cap.
A qui dediques aquest gol, Ferran?
Bueno, a casa meva, perquè jo crec que la família és molt important i pues, a tots els meus i als meus amics també, a la família i als més íntims.
I ja per acabar, Ferran, ara mateix com et planteges els propers partits? Evidentment has viscut partits especials, no sé si et quedes amb algun record especial, si t'emportaràs alguna cosa a casa, si has demanat la pilota.
Bueno, és que el dia a dia amb ells és ja un regal, o sigui, jo disfruto molt del dia a dia, perquè al final estem un dels millors clubs del món, tenim moltíssimes coses, i jo pues, estic aprofitant tots els recursos, i sí que em quedo de samarretes perquè em fa molta il·lusió, però bueno, o sigui, a seguir treballant i a seguir sumant el màxim que pugui.
I ara sí que et faig l'última pregunta, que me l'havia descuidat. Clar, has marcat, però m'imagino que ja t'ha fet il·lusió ser titular. Com ha estat el moment en què l'entrenador t'ha dit jugaràs de titular aquest partit aquí al Camp Nou?
Bueno, hem entrenat al matí i després m'ha agafat i em diu, avui jugues, eh? I jo, bé, no sé què. I, però, bueno, em diu, no has de fer res de l'altre món, has de fer el que saps fer, el per què del que estàs aquí, i, o sigui, a generar ocasions pels altres, a generar espais pels altres, per tu, i estirar l'equip al màxim, i jo crec que he intentat fer el que m'ha demanat i crec que força bé.
Doncs el que queda clar és que els missatges arriben als joves, eh? A Abde li diu Xavi que encara i encara. I a Jutglà li diu que ataca el primer pal, l'ataca i fa gol. Ha explicat Xavi què buscava d'ell, què buscava amb el canvi. Què us ha semblat l'explicació de Xavi?
M'ha semblat més convincent la proposta de Jutglà que el canvi per Gavi.
Perquè Gavi no és demanar-li Gavi també
no va en profunditat, no? O sigui... Clar, és un jugador diferent.
És que com pot fer tot, jo crec que ens animem a demanar-li tot.
Ja, però home, a més estava fent mal. Bé, la jugada del tercer gol, ell més en una posició de mitja punta que no pas de punta. No sé, a mi m'ha semblat... Xavi després no ho ha explicat així. Durant el partit m'ha semblat que el que buscava era una mica generar caos entre els centrals de l'Elx i aquella sensació de jugar amb fals nou.
Bé, jo crec que ha pensat que se li feia llarg el partit i ha buscat una alternativa que no fos Luke de Jong perquè no té gaire explicació futbolística. Jo crec que a vegades Xavi va una mica també al límit i ha de resoldre la situació perquè, clar, jo crec que Gavi a l'espai ja no ens podia donar tant i és el que finalment ha passat. Bernat, t'he sentit sobre Jutglà?
Em sembla que és allò de la necessitat se'n fa virtut. Jo crec que ha estat una sorpresa molt agradable. Crec que a la línia del que hem vist aquesta temporada, les apostes pels joves, gairebé totes, per no dir totes, sense el gairebé, funcionen d'una manera o altra, perquè jo diria que pràcticament tots els joves que han debutat...
Valde, no? És l'únic Valde, que potser, ens va deixar una mica sí, de freds.
Sí, Ilias, tampoc... No, Ilias, jo crec que la mitja part que va jugar va estar bé. Demir...
Sí, però, Demir també estaria una
sí,
mica... No?
Però vaja, estem parlant d'un percentatge d'encert, en termes estadístiques, molt alt. I el tema d'avui de Jutglà, tot i que amaga, evidentment, al darrere un gran fiasco, que és el reforç de Luke de Jong a última hora del mercat d'hivern. Però si tenim un entrenador que no li sap gens de greu assumir-ho i pensar... No assumir que el error, perquè no és seu... però que té un jugador que no li serveix i hi posa abans doncs, un nano que pràcticament no havia ni jugat, doncs endavant. Si
això hi ha el canvi de Jong, que avui Xavi ha pres dues decisions que surten del que és políticament correcte o previsible, que és fer jugar Ferran Jutglà de sortida, i canviar a Frenkie de Jong, que ho demanava al partit, però després has de fer el canvi.
Jo crec que està bé i que, a més, amb el que hem vist avui, s'ha demostrat que aquest jugador, evidentment, no li podem demanar que ara faci un gol a cada partit. Home, ni que salvi la Barça, però que és un recurs.
Però titular a Sevilla?
Sí. Jo crec que sí.
Què tens?
Tothom, no tens gaire més, no?
Tothom el veieu titular a Sevilla, eh?
Bàsicament per falta d'alternativa, no?
Sí. Si tinguessis Memphis ja és una altra història, però com estàs ara?
Sí, Luke de Jong, res, eh?
Recordes a Sevilla l'any passat? Que no,
però per què cada cop que preu... Moment, per què cada cop que preu tu Luke de Jong es posa a riure al Garriga?
Perquè sí, perquè és una broma.
Tu es preguntes sobre Luke de Jong?
És una broma, Luke de Jong. No pot jugar Luke de Jong al Barça, Ricard.
Digues, Xavi, perdona.
L'any passat a Sevilla no sé si va ser el primer dia que Dembélé va jugar més centrat.
Sí, el 3-5-2 aquell.
Allò li va fer mal al Sevilla, eh? Sí, aquelles desmarcades en profunditat...
Però un pla de partit molt específic que Xavi no farà. Xavi insisteix en la recuperació del model.
De posar un davanter que estiri l'equip.
Però és que una cosa és estirar-lo amb molts metres per córrer i una altra cosa és saber-lo estirar amb pocs metres. Sí. És a dir, buscar les diagonals a l'esquena dels centrals... Això ja li costa més. Recordeu el partit a París, que el PSG va estar més enrere i Dembélé ja no va llegir de la mateixa manera, perquè clar, és que Dembélé no té aquesta capacitat
per
triar el moviment sense pilota.
Que és interessant que hi hagi un jugador que traci desmarcades des d'una zona central, cap a una banda, cap a l'altra... Que ajuda a generar els espais que els migcampistes del Barça necessiten per rebre en mínimes condicions.
Sí, però vaja, el que jo volia dir és que s'ha d'acompanyar de donar-li sentit a tots els teus moviments, com ha fet en el gol de Gavi, tirar la diagonal quan l'has de tirar i obrir-li l'espai. Jo crec que Dembélé... Dembélé la diagonal de Jutglà del gol de Gavi no la fa. Això és el que vull dir, perquè ell pensa en context individual i aleshores en poder rebre una pilota amb avantatge. Potser la de la segona part que fa Jutglà, que controla amb la dreta i remata amb l'esquerra, aquesta te la pot fer, però jo crec que Jutglà ha assumit molt bé o ha assimilat molt bé el que ha dit Xavi, com fan tots els joves, de manera disciplinada, de dir... Bé, volem atacar els espais. Una cosa que ens explica Xavi cada dia a la sala de premsa és tot el que han treballat durant la setmana.
Sí.
Això no conec cap entrenador que ens expliqui millor el que han treballat durant la setmana.
Jo ho explico a vosaltres, les creatives, no? Abans de parlar de la tècnica de transmissió, aquelles reunions eternes que feu.
No, és increïble. O sigui, jo no sé si ell ho fa per...
Per demostrar que hi ha un mètode, perquè jo crec que ho està fent... en els dos, tres últims dies partits, perquè en els primers com era jo, la flor de Xavi, no?
Sí.
Jo li va saber greu.
Pot ser.
No, flor, però està treballat, eh? Sí.
Però també cada cop que rebem un gol està treballat, també. O sigui, fixeu-vos que cada cop que critica una acció defensiva, com la d'avui que tornen a criticar, torna a explicar que ja sabíem que l'Elx les transicions, que ja sabíem que el Betis les transicions, que ja sabíem que l'Osasuna la pilota aturada... És a dir, hi ha un punt de...
De retret, no?
Sí.
És una mica retret.
De treure les excuses de sobre.
Sí, una mica com de descàrrec de dir... no ho hem sabut executar, però no ens ha sorprès, eh? Que ningú no pensi que això ens ha sorprès. No sé.
Sí.
A mi em crida l'atenció el... un puntet aspre dins de la educació i de les bones maneres que té Xavi, que parla sempre com amb una mica de somriure.
El model.
Del tema aquest dels jugadors que no entenen el model, del joc de posició...
Ets molt generós, dient un puntet aspre, jo crec que té força mala bava, perquè molt això dur. Comença ahir.
Sí, però les formes són amables.
Evidentment.
Però em sembla contundent, això.
Però cap aquí apunta.
D'un costat em recorda aquell senyor que et ve a arreglar la caldera i que et diu esto que lo ha instalado.
Sí.
O això qui ho ha instal·lat, perquè també hi ha senyors que venen a arreglar la caldera i parlen català. Però, d'altra banda, bé, jo crec que té un punt de sinceritat ingènua dels 6 anys que ell ha estat fora i del que s'ha trobat realment. És a dir, jo crec que... No sé si...
Però tu no creus que passa factura aquí?
Però aquí.
Ara que no sé aquí.
Aquí, doncs, algun entrenador...
No, hi ha tota la directiva, són temps d'entrenadors...
Hi ha responsables esportius, clar, no? Sí.
Però vosaltres no creieu... Jo entenc això que digui Xavi, pot ser que sigui veritat, segur que és veritat, si ell ho diu, però això és fruit d'una decadència, diríem, que ha anat progressivament a avançar sí, però cap
també,
Barça.
Però que també s'han buscat coses que s'han allunyat. O sigui, el que ell vol dir no és que hi hagi gent que hagi vingut a fer el joc de posició i que no el faci prou bé, sinó que s'ha buscat justament gent que té uns altres criteris i una altra formació i que, per tant, no, el model s'ha anat abandonant.
Però, per exemple, Valverde, quan sent a Xavi, es pot sentir ofès amb això que diu?
Jo crec que no.
O al·ludit.
Però és que Valverde el joc de posició tampoc el coneix. Com ha de sentir-se al·ludit? Si ell no ho sap...
Per dirà, és que possiblement va per la gent de casa, eh?
És que, jo
és que sentiu el to, tal com ho diu, per mi per la gent de casa, eh?
Però pels responsables, no pels jugadors.
Bueno, però és que són els jugadors els que no dominen el joc de posició. Els que s'han ensenyat,
però s'ha de treballar el joc de posició, Carles.
Però quan li han preguntat sobre si eren els jugadors de casa o eren els que havien vingut, allà què ha dit, exactament?
Com de tot, que hi havia de tot.
Alguns sí, alguns no.
Allà no ha volgut especificar. No ha entrat
allà, és que,
no.
Per mi, aquesta és la diferència respecte a ahir, perquè ahir, quan va fer aquest comentari, Xavi, tots vam enfocar clarament, això es refereix als fitxatges que s'han fet últimament, i avui, quan l'Adrià Soldevila li fa aquesta pregunta, a mi m'ha sorprès, perquè ell diu, jo he estat aquí des dels 11 anys, com dient, des de petit, això, i jo ho tinc après perquè des de petit. Sí. I a mi, aquí, a dic, ostres,
a mi també,
Laia, és estrany.
I com diu el Carles, a mi, jo crec que ha apuntat cap al futbol base, que ja sabem que ell, Joan Vilà, diríem, clar, la persona que l'ha instruït, que és una mica algú que té, diríem, el model de joc del Barça molt al cap i que a més ha estat crític amb la gestió del futbol base de les últimes temporades, no?
I que Xavi no és tonto.
Però el que passa és que sorprèn, perquè en teoria ell havia estat estudiant tot això, perquè havia participat d'un projecte electoral i tota aquesta informació l'havia de rebre, em sorprèn.
Però un cop la veu sobre el terreny... Sí, a mi no em sembla, però, per exemple, que Gavi o Nico tinguin problemes en entendre...
Perquè era el pare del projecte. Vull dir, ara mateix està fent d'entrenador del Barça i s'ha trobat una realitat que és molt dura, però que aquest equip no entrenava és una realitat que més o menys tots coneixíem des de fa bastants
però
anys.
Però més que no entrenava, Jordi, és la direcció amb la qual entrenava.
No entrenava i, a més, no hi havia cap direcció i que el projecte era un aquí caigui allà malso.
Però després t'apareixen Nikos i Gavis i dius, home, no era un solar, no ho sé. És a dir, a mi em sorprèn que del desastre que era tot, de sobte t'apareguin joies com aquestes. No, però... Ja no et parlo d'Abde, que ha arribat aquest estiu, o de Jutglà, que jugava a l'Espanyol. Però jugadors tan estructurals d'estil Barça com Gavi i Nico s'han format amb un estil de futbol que sí que és reconeixible. I estaven aquí.
Jo crec que Gavi i Nico són dos talents per si mateixos. I el que jo possiblement també... jo crec que el Ricard ho ha deixat anar o ho he interpretat així jo, eh? Que òbviament també està dient necessitem tios com el Joan Vilà que tornin a portar tota l'estructura d'una mateixa manera.
Jo també
i tot va
crec...
amb un discurs...
Sí, sí. Jo també crec que...
És a dir, que hi ha una intenció de continuar amb la seva feina de mànager.
Bé, amb una intenció de reforçar les coses que ell té la sensació que s'han perdut. Perquè fins i tot ha dit en un moment que han estat treballant durant la setmana situacions de qui havia d'atacar l'espai segons des d'on es jugava.
I en quin moment, sí, sí.
I els jugadors que havien d'atacar els espais...
Són de Jong.
Gavi. També.
Gavi, Jordi,
no? Sí. Vull dir, que jo no sé si ell considera que Gavi i Nico estan molt formats en el joc de posició o si són talents que són capaços
d'entendre-ho,
d'incorporar-ho. És a dir, que no se'ls ha trobat formats, sinó que els està intentant reformar.
I perdoneu, però tot això, per exemple...
Però això és una especulació, perquè avui, vull dir, no... Són les sensacions que ha després per cadascú el que ha dit,
doncs hauríem de demanar que ho aclarís,
però
no?
Jo crec que està molt bé tot això.
Sí, però Borda, quan ha preguntat l'Adrià, hem tirat una mica a l'esquerra, una mica a la dreta.
Però diguem-ne que és una qüestió molt estructural.
I això, per exemple, Sergio Busquets, amb qui té una gran amistat, no li havia dit.
Jo crec que no li assenyala...
Busquets, que és generació Xavi,
sí,
del millor Barça de la història, li pot dir, vigila que els que arriben no, no, tenen ni idea d'allò.
Però escolta'm, jo... Dembélé, ningú no té cap dubte que no s'entera de res del joc de posició.
No, no, Dembélé...
Però igual Alexis tampoc se n'entarava.
No, no, tampoc. Aquest, el,
No s'assabentaven. Escolta, però jo voleu dir per això que el debat principal, el problema principal és aquest, o hi ha un problema més de... manca de talent i de qualitat.
Jo crec que aquí Xavi és, per mi, és una, és un missatge absolutament estratègic.
Com quan hi havia el debat de les lesions.
Que el va repetir, que el va fer ahir, que el repeteix avui i que insisteix i ho fa servir constantment a la paraula sorpresa. O sigui, sorpresa, sorpresa. No diu ni decebut, diu sorpresa. I insisteix. Perquè jo crec que el partit d'avui no s'explica perquè s'hagi atacat mai malament el joc de posició... ni ahir abans del partit contra l'Elx, com diu la Laia, aquest missatge a mi, des del meu punt de vista, va en la línia de poder carregar-se de raons a l'hora de dir, hi ha alguns punts estructurals que hem perdut i que jo els vull recuperar. I com dius, Bernat, potser amb la seva idea d'haver visualitzat un pla des d'una posició de mànager, que és normal, quan algú ha madurat tant una situació i arriba aquí com a entrenador, ell té elements que poden ajudar, diríem, a la seva feina com a entrenador.
Sí, home, però per dibuixar un pla has de tenir informació, informació bona. I,
ja, però...
I fons d'informació en té. Vull dir,
però, sí,
a mi també em sorprèn que ara hi hagi aquesta sorpresa davant de...
Però, home, però és que la sorpresa borda... Però escolta, clar, la sorpresa és estratègia per poder tirar endavant el seu pla.
I perquè no fa el mateix veure
partits... O sigui, per
això
dic que és estratègic.
El
que passa que llavors és com una pressió a la directiva per accelerar coses.
Bé, una pressió a la directiva o un missatge a l'opinió pública perquè això...
I perquè tinguem més paciència, no?
Potser ja ho té pactat, ell... que aquí...
I després dic una cosa, i no diu cap mentida, o sigui... perquè no ens està explicant alguna cosa que no és veritat. Això ho sabem tots, que el model s'ha anat perdent. Vull dir, no és cap sorpresa, tampoc, no? Per nosaltres, el que diu. És a dir, que ell juga sobre un... juga a cavall guanyador amb això. I el que fa, jo crec, és acabar-nos de recordar que necessitem tornar al carril, i que per tornar al carril ell no pot tornar-ho tot sol. Que necessitarà ajuda, vaja. Jo ho he interpretat així, però a les pròximes hores segur que... No us preocupeu que si és estratègic aquest missatge el tornarem a sentir. Deixeu-me acabar també una altra cosa de la roda de premsa per aclarir-ho. Ha insistit amb els 7 jugadors del primer equip. En partits de Lliga, quants jugadors del primer equip hi ha? Perquè hem parlat del reglament Covid que diu que fins a 5, no? No cal 7. Com ho tenim, això? Silenci.
Bueno, no, hi ha un reglament que, bueno, que ho sabràs tu, Bernat, millor que jo, que em sembla que diu que amb un brot poden ser 5, però poden ser 5. I possiblement s'ha de declarar.
Jo,
vull entendre així.
Jo, si us heu fixat, els canvis han estat de jugador del primer equip per jugador del primer equip, és a dir, Riqui Puig ha entrat en el lloc de De Jong, i els dos joves que han entrat, que són Valde i Nico, han entrat en lloc de també joves del filial. Amb
la qual
cosa s'ha mantingut...
Però això ho ha dit el Xavi.
Xavi parteix del plantejament que està en la situació...
El que jo pregunto és quants són. Si són 7, perquè nosaltres havíem dit que eren 5, no?
Sí, estic buscant el protocol.
No hi ha diferència entre Lliga i Copa, Ricard. No hi ha diferència entre Lliga i Copa.
Per tant, són 7.
No hi ha diferència entre Lliga i Copa, la normativa general. El que passa és que el protocol aquest del 5 és un protocol específic Covid de la Lliga. I l'estic intentant buscar i no el trobo. Per saber exactament què diu.
Clar.
Perquè
que són 7 de base és evident.
Exacte.
Perquè el Barça creu que són 7, perquè la Copa n'ha estat 7. Ara... el que hauríem de saber és si el protocol Covid permet que siguin 5 sempre o només quan hi ha un brot. Perquè és molt estrany que el Carlos Naval això no ho tingui controlat.
Això seria molt greu.
Un brot seria el cas del Madrid, que té 6 o 7 jugadors.
Com que nosaltres hem donat una informació de que eren 5, volia aclarir, perquè serà un tema que ens continuarem trobant, que m'imagino que el Barça ho té controlat, que la veritat és que en són 7, no en són 5, si no hi ha un brot.
Mira, segons la informació del País del 16 de desembre de fa dos dies, diu, segons el protocol de la Lliga elaborat per la temporada anterior i vigent en l'actual, mentre un equip disposi de 13 jugadors, 5 d'ells de la primera plantilla i almenys un porter estarà en disposició de disputar un partit.
Val, però una cosa és estar jugar un partit.
Si són 5 del filial i 8, 5 del primer equip i 8 del filial, ja... no s'ajorna... No,
però això en el cas que hi hagi un brot de Covid en l'equip.
Clar, la pregunta és si hi ha d'haver-hi un brot per tenir aquesta possibilitat.
I qui el declara?
I qui entén que això és un brot? Clar, però vaja, el Barça no té ningú amb Covid a la plantilla.
Però el que és evident és que aquesta normativa és prou greu perquè condiciona l'alineació i els canvis com perquè no estiguin... Clar, el Barça ja... no estigui convençut de quina clar, és la correcta.
Ja entenc que està fet amb un esperit que ningú pensava un cas com el del Barça, que és que prefereix que juguin els del Beckham que els de la primera plantilla, que això és absolutament antinatural. Però, clar... Hauríem de saber exactament si el brot avala el fet de jugar amb 5 o el reglament serveix per quan no hi ha brot. És a dir,
el Barça no té brot, per tant, ha de jugar amb 7. Segons interpreto d'aquest text que acabeu de llegir.
Si el text només és per brot, sí. El text diu que és per brot?
Jo us llegeixo un altre fragment, en aquest cas de Mundo Deportivo, que m'ha enviat el company Edu Polo, del dia també 16, que acaba dient... A més, inicialment són 7 els jugadors de la primera plantilla que han d'estar sempre en el camp durant el partit. En cas de brots per la pandèmia, aquest nombre es pot reduir a 5 futbolistes del primer equip.
Per tant, no hi ha brots, 7, que és el que el Barça ha dit, i que Xavi també, i que explicaria els canvis que ha fet el Barça. Molt bé. Doncs tema resolt, també. 7 jugadors del primer equip. Per acabar, ha tingut paraules de defensa per De Jong. Convincents? Ha parlat de molèsties, ha parlat que està donant molt encara que no brilli.
S'ha justificat, no?
Ha ficat a Ter Stegen pel mig, també, s'estan deixant la vida.
Bueno, era en una conversa on estava defensant la feina dels joves que marquen diferències i que no volia dir que restava importància als veterans, si no em falla la memòria. I aquí ha començat a parlar de De Jong i Ter Stegen. I no sé si convincent o no, però com a mínim estratègicament també important.
És el que li toca dir. Són jugadors que, per més malament que estiguin, no, però que els has de recuperar com sigui perquè són imprescindibles.
Jo aquí crec que, és el que us vaig dir l'altre dia després del Sadar, crec que seria importantíssim recuperar De Jong. I aquí el cos tècnic i Xavi, si pot, ha d'intervenir.
De Jong, Ter Stegen, Dembélé... Quin balanç feu avui de la classe mitjana?
Suspesos.
Tots tres, sí.
Sí, jo amb Dembélé em puc dir una cosa?
Sí.
Mercat d'hivern, ja. Traiem-ne alguna cosa i el màxim de alliberar, com ha dit Mateu Alemany, com ha dit, fair play, i el màxim d'amortització que quedi pendent possible i endavant. Perquè...
El que passa és que, bé, és veritat que el seu rendiment no és sostingut. I Xavi el vol i el necessita. Gairebé més el necessita que el vol, segurament.
Però s'estan llançant missatges ara, tant de Xavi d'ahir com avui de Mateu Alemany, optimistes i positius respecte a la renovació. Sembla com si estiguin a prop de fer-la.
Bé, potser també és una manera de pressionar a Dembélé, no? No sé, jo...
Digues, Garriga.
No, dic a Dembélé pressionar-lo, en quin sentit, Xavi?
Home, aquí et volem, queda't, o sigui... El tractes bé, li dones una mica d'afecte i
el vens a l'estiu
o no, però vaja, ara es tracta que no surti de franc a l'estiu i el seu representant no està per la feina de renovar amb el Barça.
Jo només concebo renovar-lo per vendre'l.
Clar, Borda, aquí la jugada és si el renoves i el vens a l'estiu que pots pessigar més o si a l'hivern qualsevol cosa et val.
Però això no ho permetrà el representant.
Clar, això també ho sap el representant.
El representant dirà, escolta, jo me'n vaig ara, cobro la prima de fitxatge, tot per nosaltres.
Puc garantir-li
una fitxa semblant a la que té. Però un moment, però si aleshores no renova, aleshores ja pots plantejar el pla B del mercat d'hivern.
Sí, sí, sí.
No? Però si d'entrada el pots renovar, doncs escolta, el renoves i després el vens a l'estiu, no? Aquest seria el pla B,
això però
no intentar la renovació, perquè el representant ja ho sabrà, ja ho dirà el representant, no? El que vol. Ja. Vull dir que el Barça té sentit que intenti la renovació. Que no és... Com és que... El que vull dir és que com és que el renoven? Això el poden renovar per vendre'l. No cal que sigui un acte de confiança infinit, no?
Sí, sí, el que passa, jo... En fi, em sorprendria molt que Dembélé o el seu representant no volent... contemplant aquesta opció que tu dius, acceptessin.
No, és que si diu que... No, si diu, no, perquè no li diran.
No, és que jo crec que no li han d'explicar.
Home, no, clar, no li han de dir, però...
Aquí hi ha la gràcia de la seducció. El que vull dir és que si Dembélé no renova, ja no hi ha tema. Si Dembélé no vol renovar, no hi ha tema de si l'hem de renovar o no. No vol. Doncs aleshores, com diu el Borda, doncs intentar el mercat d'hivern. Per això jo crec que Mateu Alemany parlava d'intentar-ho resoldre a final d'aquest any, com dir, ho hem de saber ara, perquè si no renoves, aleshores ens plantegem potser el mercat d'hivern. Però la idea és renovar-te. Jo crec que, vaja, des de la lectura del Barça, jo crec que és coherent, lògica, i és l'encertada. Després, ara, la pilota a la seva taulada, i el representant que digui si vol renovar o no vol renovar. Però, vaja, jo crec que el crèdit de Dembélé, em sap greu dir-ho, perquè a mi és un jugador que amb el qual, des del punt de vista del talent, hi tenia confiança. Però és que ara un altre cop s'ha tornat a pagar i ara l'equip el necessitava com a número 1 i resulta que vol marcar diferències i posa esforç, però no
les marca.
No les marca.
Avui veus el moment del partit, 2-2, falta poc.
Clar.
I l'agafa Gavi i dóna-me'l a mi a veure que si ho puc solucionar. Veus la patiada de Jong habitual.
I veus el poc encert de Dembélé. No sé, sense
exacte, la Ramona de Dembélé sense mirar si hi havia algú a l'àrea o no.
Empate l'Atlètic de Madrid, gol de cap de Felipe a la sortida d'un córner centrat per Lemar, minut 35 de partit, Sevilla 1, Atlètic de Madrid 1.
I a la TDT, al tercer temps, arribarà d'aquí un moment el moment Gavi.
Una mica la transmissió d'en Torquemada.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Gavi, el millor jugador del partit. Xavi l'ha posat, diríem, a una dimensió que és el que deia jo, que tenia dubtes de si som capaços de qüestionar-li. I després, la seva capacitat per jugar a tantes posicions em fa pensar on l'hem de posar.
A mitja punta.
Tu mantindries el 3-4-3 i el posaries on ha jugat avui, eh?
Sí.
L'animaries a ser transcendent en atac.
I tant. Sí, o sigui, l'única cosa que podríem arribar a demanar-li a Gavi en aquests... avui, que era el partit 21.
Sí.
Doncs en aquests partits previs, els 20 partits previs, era ser més transcendent, una mica més transcendent en atac, i avui ho ha estat. I rep uns metres més endavant, és que gira amb una facilitat increïble, sap trobar l'espai per rebre amb cert marge i no estan tan a prop dels rivals.
Li hem de donar galons, la resta?
Clar, galons... No ho sé.
Hem de fer que faci el que està fent.
Sí, exacte.
Que passi, el que està fent avui, el que jo vull dir és que el que ha fet avui és diferent del que estava fent.
Sí, però no ho farà.
Això és el que demano.
No cal, que
si
ho faci cada dia.
Si ha de vestir-se de jugador més transcendent, trepitjar més àrea, marcar més diferències, donar-li responsabilitat per ser més actor principal, o ha de continuar sent un complement? Això és el que pregunto.
Però és que galons hem de donar minuts, continuïtat, sí. I a veure com els anirà assumint jerarquia molt més aviat o molt més ràpid que altres jugadors.
Escolta'm, que hi ha hagut molts jugadors del Barça aquesta temporada que hagin fet un partit com el d'avui de Gavi?
No.
Doncs, per què frenar-lo?
No és frenar-lo, és per posar-li el foco perquè es cremi.
És un xaval de 17 anys, tio.
Clàusula de 50 milions d'euros, eh?
És molt difícil que es cremi un talent d'aquest tipus, eh? Si va jugant i se l'ajuda, perquè Ansu també vola sol, Messi en seu moment va volar sol.
Tens dades, Carles, de Gavi de Jutglà?
Sí, Gavi, 77 intervencions, 4 recuperades, només s'ha perdut una pilota de les 77 intervencions.
77 intervencions és una animalada, eh?
Ha rematat 4 vegades a porteria, recordem que en 20 partits n'havia rematat 8, avui en un partit n'ha rematat 4, ha fet un gol, una assistència, ha comès 2 faltes i n'ha rebut 6.
Impressionant. I de Jutglà, per acabar-ho?
De Jutglà, 71 minuts, 21 intervencions, 4 rematades d'aquestes 4, 3 entre pals i un gol. I, òbviament, no contem la primera intervenció, que ha estat un gol anul·lat per fora de joc.
4 rematades de 21 intervencions vol dir que aquest noi, gairebé una cinquena part del que toca, són rematades. I les 77 de Gavi em sembla d'un volum espectacular per convertir-se en un jugador transcendent en atac, o sigui, per donar-li les claus
de l'equip, clarament.
Recordeu, com a mínim de la part final.
Recordeu que us vaig explicar que Xavi en les primeres converses li va posar aquell repte, que és precisament el que li
sí,
demana Gavi.
Marcar diferències, no?
D'anar a l'atac i ser més transcendent en atac, i fins i tot li va posar com a joc aquella xifra dels gols que havia fet fins a final de temporada, que eren entre 7 o 8 gols.
És que l'altre dia Pamplona va jugar, o sigui, en un mateix moment de partit, al final ja jugava a interior, però després, en els 80 minuts anteriors, va jugar de la, entre la tara a l'esquerra i interior-esquerra. O sigui, així és molt difícil ser transcendent. Com ha estat avui? Que
sí, avui ha fet un pas endavant en, aquest, en aquesta transcendència que deia la Laia, que Xavi li ha demanat. I jo crec que, com diu el Campos, insistirà, Xavi Hernández. Jo crec que després d'haver descobert aquesta part, i que Xavi i que Gavi també l'hagi descobert, perquè que Gavi l'experimenti, també per ell és un canvi, és de dir, escolta'm, que espera, que jo també puc tenir un altre rol, que ja em puc treure aquell vestit i posar-me en un altre.
A baix el tenia, aquest rol.
Clar, i que és un vestit que jo...
Que jo ja he
lluït, vull dir que no és una cosa nova, però per al primer equip sí.
Sí.
O sigui, aquest pot ser un salt qualitatiu. Jo també li donaria continuïtat, en aquest, amb aquest rol de jugador per marcar més diferències, per jugar més a prop de l'àrea, perquè la resta t'ho continuarà donant, intensitat, pressió, guanyar duels individuals, ajudar quan hagi d'ajudar defensivament. Doncs jo ho faria. Per cert, Garri, ja saps, no?, quin és el tema que més m'impressiona de Gavi, a mi o no?
El tema de les...
Sí.
De les botes.
Sí, a tu no?
Em crida l'atenció, no seria el home, que no, més em torna.
Arribar als Estats Units, aquest tema, o no? Perquè no sap ni de què li estàs parlant.
New York Times encara no ha dit.
Doncs no te n'enfotis, perquè quan una marca comercial descobreixi el tema...
Ah, no, no.
Ja em diràs tu si això no donarà diners o no. I avui m'ha de resoldre el tema Marc Marvà. Marc.
Què tal? Bona nit, Ricard.
Bona nit. Fa dies que estic pendent només d'aquest tema. Com pot ser que amb 17 anys Gavi no se sàpiga acordar les botes? No et preguntaré per què ningú no li ha ensenyat encara, però sí que vull saber de què va aquest tema i què en saps.
Sí, no, i ho han intentat, ho han intentat ensenyar-li, però t'he de dir una cosa, que tant com t'interessa a tu, em sembla que poc o gens li interessa a ell.
No, ell no hi està gens preocupat, principal. Vols dir, no?
Gens preocupat. De fet, hem estat a Los Palacios i parlant amb entrenadors que l'han tingut.
Sí.
Des de ben petit, que juga tot el partit, o als 2-3 minuts se li descorden les botes i juga tot el partit amb les botes descordades. I al final l'explicació és tan simple com que ell, a l'inici del partit, no se les sap cordar degudament i després... juga tot el partit així i ja s'ha acostumat a jugar així. De fet, ens explicaven en partits de benjamins que fins i tot els àrbitres en aquelles edats, doncs, home, s'interessen perquè els jugadors es cordin les botes. I ell no vol. Ell els diu que no, que juguin, i també una mica mostra d'aquest caràcter que expliquen moltes vegades, que en moments, durant un partit, es pot quedar doncs tota la bota descordada, però se li poden baixar les mitgetes, pot perdre les canyelleres...
Sí, i li va passar a Pamplona el tema de la canyellera. Però, clar, el tema de les botes... Clar, tu pots trepitjar-te el cordill i ensopegar, no?
Sí, clar. El fet de que sigui un punt perillós, això també sempre li han explicat. I fins i tot ella ha estat a l'escola del Betis, per exemple, i allà també hi insistien... Però el primer que no li interessa gens és a ell, i jo crec que estem en un punt, Ricard, ja que ara es converteix en jugador professional, on ja no hi ha retorn, diria.
No, i que es convertirà en una icona, això.
Sí, segurament.
Deu jugar amb un número una mica inferior al que jugaria si pogués fer la força per pressionar-les.
I els cordills hauran de ser més curts.
No ho són, però haurien de ser-ho. Per lògica.
Jo crec que ell va amb una marca nord-americana, una boda per tots, Nike. Crec que Nike no ha tret encara un model...
Amb velcro.
No, amb velcro no. Adidas sí que n'ha tret un que no te les has d'acordar, que entra com un guant.
Però aquestes ja són apretadetes, eh? O sigui, pots jugar sense cordills tranquil·lament.
Ajustadetes. Però escolta'm una cosa, jo dic de debò que això, quan es descobreix, això és una marca de personalitat, perquè, Carles, tu que a tu t'afecta des del teu punt de vista formatiu, a tu no et sorprèn molt, això?
A mi em sorprèn totalment. O sigui, ho trobo
És que hi ha entrenadors de futbol base que em van dir, quan no, jo no me n'havia donat, em van dir, com li dic jo als meus jugadors, benjamins i prebenjamins, que s'han d'acordar les botes i després...
Si l'ídol les porta descordades.
Exacte, si després Gavi juga amb les botes descordades.
I òbviament, jo estic fart de veure partits on l'àrbitre corda sabates.
Absolutament.
Però, bé, bastantes vegades.
I si un entrenador... Que parles, això que expliques, que a mi també m'ho explicaven, ell, en moments que s'havia trobat en això, quan era petit, estem parlant de només fa 9 o 10 anys, eh? Això és quan era petit ell, que jugava al pre-Benjamí del seu poble. Ell no vol aturar-se, ell una mica reflecteix aquesta personalitat de només la pilota... Uh-huh.
Però que l'àrbitre t'ajuda a acordar-te les sabates perquè et pots fer mal. O sigui, no perquè et vulgui o no t'agradi o no t'agradi, perquè et pots fer mal.
Escolta'm, i té entrenadors i té un representant, això li dediques 3 minuts i ho resols, o sigui, no necessites anar a classe. Però a mi el que em sorprèn és que 9 anys no hagin sopegat. Això és d'una habilitat coordinativa... No sé. Marc, moltíssimes gràcies, perquè aquest tema em tenia preocupat, de veritat. I ara, bé,
doncs a vosaltres no hem descobert la sopa d'all, perquè al final és molt més senzill, però...
No, jo pensava que hi havia un secret, però la confirmació ens val. Una abraçada, gràcies per ser-hi.
Una abraçada a tots.
Doncs ja ho veieu. Garri, a partir d'ara, amb cordills descordats pel carrer.
No,
també.
No, perquè jo ja només em falta això per ensopegar més. No,
vols
no.
dir que tu te'l trepitjaries.
Jo ja ensopego amb els cordills acordats, imagina't sense.
Molt bé. Doncs arriba un altre moment especial del tercer temps. Avui farem una taula de mercat, però de mercat fonamentat, mercat sostenible. Ara, d'aquí un moment.
La TDT.
Jo sóc del RAC, perquè si tinc un problema anant en bici o en patinet, tinc cobertura d'accidents i de robatori i recursos de multes. I tu? Fes-te del RAC des de només 39 euros l'any.
Doncs el mercat, perquè volia tocar alguns temes per començar. No sé quin pot respondre. Hem sentit les declaracions de Mateu Alemany al descans, dient que la prioritat era buidar massa salarial. Quanta massa salarial hem de buidar per poder fitxar?
Doncs, en teoria, si vols fitxar i et costa 2 milions, 40 milions.
És que això...
De la regla de l'1x4.
Fent aquests números és molt difícil, no?, poder
fitxar. I quants jugadors s'han de donar de baixa, doncs?
Un parell d'aquests de Coutinho, un tití, ja ho tindries. Ja podies fitxar aquest de 10.
Amb Coutinho i un tití ja ho tindríem?
Sí, bé, podies fitxar aquest de 10.
De 10.
Sí.
Que entre el traspàs, una sessió i el sou, sumin 10.
De fitxes més altes que hi ha...
Coutinho...
Dembélé... I un tití, sí.
I després, a partir d'aquí, ja hi venen el... Piqué, Busquets, Sergi Roberto.
Sí. És a dir, és molt important explicar que el Barça pot fitxar un jugador que li costi, no sé, 30 milions d'euros, els té, o li deixen, o els...
Sí, els pot aconseguir.
Els pot aconseguir. El que passa que el problema és inscriure el jugador, que li deixi la Lliga inscriure'l perquè té la massa salarial sobrepassada, que és un cas que li està passant amb Dani Alves, tot i que ara potser ja... amb la retirada del Kun Agüero, doncs es podrà inscriure Alves.
Saludo al Fernando Polo, que és un refresc, avui li robo uns minuts. Fernando, bona nit.
Bona nit a tothom, com hem patit, eh?
Home, sí, hem patit, ja m'ho diràs. Fernando, tu que domines el tema mercat, que jo veig que escrius cada dia coses del mercat.
Això no vol dir que domini, eh?
Sí, home, sí, que ho domines, perquè si no escriuries, espero. Escolta,
bueno, però...
jugadors que han d'estar a la línia de sortida, va, anem a concretar. Quants creus que han de marxar o que el Barça intentarà que marxin i quins són?
Home, a veure, mira, la carta als Reis, o preferentment al Papa Noel perquè arribi abans, Coutinho és bàsic en aquest sentit, perquè Coutinho és una gran fitxa i en el tema aquest del fair play de la Lliga, del senyor Tebas, i els companys m'agradaria també que m'ajudessin en això, crec que hi ha dues regles, que és l'1-2 i l'1-4, que vol dir que per cada milió d'una fitxa alta... per tu poder tenir un milió de fair play has d'alliberar un parell. I si no és una fitxa alta, doncs és per cada 4 que alliberes, doncs et queda un. Mm-hmm. En el cas de Coutinho crec que és fitxa alta i, per tant, si tu alliberes la fitxa de Coutinho, doncs la meitat d'aquella fitxa et queda per tu poder dedicar-la a nous futbolistes que puguis incorporar al mercat d'hivern.
La d'Umtiti també seria alta, no? O no?
Diria que la d'Umtiti, clar, jo no sé el barem de Tebas, però diria que també és de les altes, perquè amb la renovació crec que va ser important en aquella època de vaques grasses.
I els últims anys eren els més carregats a nivell fitxa. Sí.
Correcte, eren d'aquests que ascendien. I després, crec que, home, sí que estaria bé, com a mínim, amb el cas del Dembélé, que heu comentat sobre el tema de renovació, el que em van explicar a mi, que no ho sabia i per això em va semblar notícia, és que la renovació de Dembélé també comportaria fair play, perquè l'amortització d'aquest darrer exercici de Dembélé, que va firmar per 5 anys, són molts diners. Són molts diners perquè va costar molts diners. Llavors, si tu el renoves, què vol dir? Que aquesta amortització que et queda d'aquest darrer any la pots periodificar en tots els anys que firmi el nou contracte.
I deuen ser ben bé...
Que la renovació de Dembélé també ajudaria a alliberar massa.
I en teoria també rebaixaria la seva fitxa, en teoria. No sé si ja amb efectes retroactius i que començaria també a comptar des d'allà, però en teoria...
Bé, en el cas de Dembélé és o renovació o venda. O sigui, clar, jo no hi veig cap altra
solució. És que jo el cas de Dembélé el veig que és molt, molt estratègic, precisament perquè et donaria fair play i perquè el que diuen, no sé si després el que volen és vendre-te'l al mercat d'estiu, no ho sé, que igual és això també, que algú ha apuntat durant la transmissió i és possible, que també seria una opció. Jo el renovo, el lligo, i escolta, si em convé a l'estiu, doncs ja en parlarem, però com a mínim no se'n va gratis, no? Però sí que és veritat que és un futbolista que tothom diu que és especial, que és diferent, i que anar a buscar un jugador d'aquest perfil al mercat són molts diners, i que per tant, home, si Xavi creu en ell, i tot això que està dient de la metodologia i del mètode, i que ningú... bueno, que hi ha jugadors que no tenen ni idea, igual ell es veu amb cor de redreçar-lo i portar-lo per aquest bon camí, i com a característiques i com a condicions, creu que no n'hi ha cap com ell al món. Ja, Serginho Dés, per exemple, un altre. Aquest tampoc sé quan et donaria, perquè s'ha amortitzat, crec que amb aquest s'ha amortitzat, diria que un any i mig.
Un any i mig,
no?
De 20 milions d'euros.
Clar, no sé quan et donaríem, però és un tipus que a Xavi no li entra i, a més, que és jove. Amb la qual algú podria apostar...
I Luc de Jong també, encara que no sumi, perquè...
Luc de Jong també, i perdona, hi ha un futbolista que no juga mai i que deu tenir una bona fitxa, perquè és de l'època de les vaques grasses, sí, també, que és el porter Neto. Que el porter Neto és un tio
doncs,
que...
Per a més promocionar algun jove a la porteria.
També et dic una cosa, no sé si seria el moment de Neto traspassar-lo o posar-lo de titular.
Mira, un moment, ens has avançat una qüestió que debatrem ara d'aquí un moment. Incorpora l'Oriol Domènech, Uri, bona nit.
Bona nit, Ricard.
Alguna dada més del que ha dit el Fernando, que vegis en rampa de sortida o en rampa d'arribada?
No, més o menys la rampa de sortida són els que ha comentat ell, i rampa d'arribada, home, jo crec que hi ha un jugador que està a la pole position que seria Ferran Torres.
El veus a la pole position, eh? Però tu creus que és possible un acord amb el City?
Jo crec que és possible en el sentit que el City donarà facilitats. És un equip que, si ara necessita fitxar qualsevol altre jugador de qualsevol altre equip, el que et demanarien és pues, vale, pues, un traspàs, i per tant això també per fer play, si tu acordes 50 milions, pues, aquest 50 milions els has de dividir entre els 5 anys que firmis, per tant aquest any serien 10, i per tant no podries inscriure jugadors, però jo crec que amb el City pots arribar a 1.000 acords, pots arribar a una sessió condicionada que sigui Ferran Torres jugar 5 partits l'any que ve i s'ha obligat a comprar-lo, una mica com l'operació Griezmann amb l'Atlético de Madrid, pot ser un acord verbal d'aquesta sessió i l'any que ve el traspàs. Vull dir, jo crec que Ferran Torres, a part que sigui un jugador que interessa, amb el City també interessa perquè hi ha una bona relació, una bona amistat, i jo crec que donaran facilitats perquè, bueno, doncs perquè l'operació es pugui maquillar d'alguna manera.
Per fer-lo ara al mercat d'hivern, eh?
I tant, sí.
Doncs interessant, eh? O sigui que l'Uri veu possible. Ja hi pot haver una predisposició de tots dos clubs per arribar a un acord, que no sigui un acord que sempre hem parlat, però per quants diners, sinó que hi pugui haver algun acord, diríem, intermig o que contempli altres opcions i que pugui promoure l'acord.
No, jo crec que el Barça haurà de pagar una quantitat important. El tema és que no l'hagi de pagar ara, sinó que el pugui pagar a l'estiu que ve o de forma diferida. Jo crec que el City té, va sobrat de davanters, té 7 o 8 que poden jugar davant, des de l'any passat que volen traspassar algun jugador després del fitxatge de Grealish per 100 milions d'euros, l'any que ve segur que voldran fitxar algun altre davanter, i per tant jo crec que al City li interessa traspassar un jugador.
Interessant el que ens diu l'Uri. Fernando Uri, gràcies per la injecció.
A vosaltres.
Home, una abraçada.
Adéu, bona nit.
Doncs el tema marcat que ens han ajudat el Fernando i l'Oriol, atenció al que ens diu l'Oriol, que veu possible un acord, bona predisposició entre Barça i City perquè es faci el mercat d'hivern i que reforça la idea del que havíem sentit, per exemple, a Laia Tudel jo li havia sentit explicar-ho a l'11 a Sport 3 ja fa algunes setmanes, tot i que hi havia algunes reticències, hi havia gent que no ho veia gaire clar, i després el que ens diu el Fernando sobre aquest gairebé pòquer, que seria un Tití, Coutinho, Dembélé com a estratègic, i després Luke de Jong, o fins i tot Neto. I ara és quan toca el Veritat o Mentida, ara.
Veritat o Mentida? Veritat o Mentida?
Va, que el Fernando Polo ens volia fer spoiler. Quan cal canviar un porter titular? Francesc Garriga, que des de la distància tot ho vius amb menys tensió, comences tu. Xavi ha d'introduir Neto a la Lliga aviat en lloc de Ter Stegen. Veritat o mentida?
Mentida.
Bernat Soler.
Mentida.
Carles Domènech.
Veritat.
Xavi Campos.
Mentida.
Jordi Borda.
Mentida.
Marc Domènech.
Mentida.
Mireia Ruiz.
Mentida.
Albert Mora.
Mentida.
Ricard Torquemada.
Mentida.
Jaume Ramon.
Mentida.
I Laia Tudel.
Mentida.
Carles Domènech, salvador de totes les veritats.
No, però és que a mi el to del Marc, per exemple, m'ha semblat de com... Vull dir que Neto... Què jugava?
Saps què passa? Que Neto no ens agrada. O sigui, no, preferim que el traspassi o sigui, ni que ens buidi massa salarial que no pas que jugui.
Això sí, d'acord, però no ens agrada davant d'un porter que ara no atura ni el
Toulouse. No, però que jugui Iñaki Peña o Arnau Tenes.
D'acord. Si vols Iñaki o Arnau,
vale, o sigui,
endavant.
No, o sigui, ara, la veritat mentida és... preferiu que Arnau Tenes que Ter Stegen, o preferiu
jo crec que Ter Stegen ha de seure una estoneta perquè necessita fer un reset d'alguna manera, però clar, Neto juga Neto amb Ter Stegen, m'estimo
Ter Stegen. Jo el que faria és que la Lliga continuï Ter Stegen i que es recuperi, perquè aquest jugador ha de ser important pel Barça. Ara, et dic, jo li donaria un jove l'Europa League i la Copa, eh? I Neto li diria, escolta'm...
Però escolta'm, si has de vendre Neto, quasi que aparegui allà els partits de Copa.
Clar, si
juga Neto no te'l vendràs, eh?
Ara, al mercat d'hivern, ja.
És que si veneu el peix igual que Neto, no el vendreu, eh?
Bueno, va... Clar, jo aquí s'ha de fer una feina comercial, escolti'm, tal, i si a mitjans de gener surt, ja, llavors hi ha Iñaki Peña.
El que passa és que no sé si tenim molta confiança en recuperar el millor Ter Stegen, perquè amb la lesió al genoll que va arrossegant i que aquesta temporada no ha brillat en cap partit...
Mira, dic una cosa, el tema Ter Stegen ha de ser una qüestió de fe, o sigui, o Ter Stegen o Ter Stegen, el que no podem ara, crec que és desafiar aquesta situació. Jo crec que s'ha de recuperar i se li ha de donar confiança. Deixa'm abans d'acabar que la Laia m'expliqui que demà hi ha referèndum. Ens pots fer un mapa pel soci del Barça que està escoltant com ho ha de fer per votar? Que
Xavi
votarà que sí, eh?
Va, Francesc Garriga des de Washington.
A veure, si hagués de votar, com ho hauria de fer?
Si haguessis de votar, si fossis soci, haguessis de votar. Doncs molt fàcil, rebràs un missatge al mòbil amb un enllaç. Entres i poses la clau i el codi, com posen per fer qualsevol altra gestió d'entrades, i ja està, ja et sortirà la pàgina per votar, sí o no. Així de senzill, ho fa molt fàcil el club. Envia directament als socis que poden votar, que són més de 110.000, aquest enllaç, i així. I per si hi ha gent aquí a prop del Camp Nou que té problemes, doncs podrà venir aquí a l'auditori i l'ajudaran a votar telemàticament, però guiat. O sigui, hi haurà un noi o una noia que t'ajudarà a fer el vot electrònic. Però
I votaràs, Garri?
Sí.
I ens pots dir que votaràs com Xavi? Home, si Xavi ho ha dit, per què no ho pots dir tu?
Jo votaré que sí.
Molt bé. Borda, què sortirà això? Que sí, no?
Sí, no crec que... No és per sorpreses. Jo crec...
Tu per què creus que la directiva pot tenir més por? Perquè hi hagi una baixa participació o perquè surti que no?
Els fa patir més una baixa participació que un resultat negatiu. Ja.
Bé, doncs això ho sabrem demà a les 9, no, aproximadament?
Sí, és de 9 a 9. Doncs
sentirem el Tot Gira.
Perfecte, doncs el Tot Gira sentirem la compareixença, entenc, de president Laporta, no?, per anunciar els resultats definitius.
Cap a les 10, sí.
Doncs el Barça ha guanyat per 3-2 avui a l'Elx. Demà sabrem el resultat del referèndum cap a entre 9 i 10 del vespre a Catalunya Ràdio.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el parlem de futbol a catradio.cat. Catradio.cat. A l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.